TV3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
¿Sabías que con la ayuda de todos hemos conseguido un vertido del 0% de los residuos?
Ahora Mallorca recicla el 40% de los residuos y transforma en energía el otro 60%, consiguiendo así el vertido cero.
Llevamos más de 20 años de trabajo e innovación al servicio del medio ambiente con un único objetivo: garantizar el futuro sostenible de nuestras islas y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes.
Firme, orgullosos de lo que hacemos.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IV3. Entra al web d'IV3TV.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IV3. Deu Nadals amb tu.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, Miquel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eugeni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar,
com anem? Bon dia.
Polo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado.
Què s'ha pogut escoltar a IV3 en ràdio? Quins temes s'han tractat? Quines veus han passat pels micròfons de la ràdio autonòmica? Pep Díaz i l'equip de programació de la ràdio autonòmica revisen 10.080 minuts de ràdio i ho condensen a 7x24. 7x24. Diumenge a les 11 del matí a IV3 Ràdio. IV3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IV3 Ràdio, el Faristol Mallorca. Presenta Marta Fernández.
Molt bon dia, dijous 24 de desembre, són les 12 i 7 minuts i obrim taula de tertúlia avui i com cada dijous, com és habitual, amb els nostres avis, els nostres experts en unes hores prèvies a la nit de Nadal, els hi demanarem als nostres tertulians com solen passar aquesta nit tan especial, com la viuen en família, quines són les tradicions que tenen a casa seva i intentarem deixar una micona de banda la política. No sé si ho aconseguirem, però en Norberto Alcover, Alfredo Miralles, Santiago Coy i Joan Fageda ens acompanyaran la resta de minuts aquí a IV3 Ràdio. Quan manquin, això sí, 10 minutets per arribar a la una en punt d'aquest migdia, farem una connexió telefònica també amb el nostre company Quico Mestre, que ens donarà la darrera hora en quant a successos i tribunals. Tot això després, això sí, d'escoltar aquesta cançó. Baby, when we break up from a quarrel or a fight, I can't wait to have you back and hold you all so tight. Tell me why. Yeah.
Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Idò, avui els atenc una mica revolucionats en els nostres tertulians perquè estan aquí però ja estan començant a celebrar de forma prèvia la nit bona i així ha de ser. Joan, bon dia.
Bon dia, Marta.
Bon dia, Santiago.
Bon dia.
Santiago, bon dia. Coi, com estàs?
Una monada, molt bé. Voli venir en el tren, m'he barallat en la màquina expendedora del bitllet a l'estació de Binsalem, s'ha menjat 3 euros i busques.
Idò, mira...
I no m'ha donat el tiquet. He tornat darrere i he agafat el cotxe.
El Aguinaldo.
I això que jo ja viatge com a jubilat i pau limitat. M'ha costat molt més que anar i tornar i no he colgat en sotre.
Reclama.
I això és començar bé el dia de Nadal,
eh? Aniquia de reclamar. Si bueno, no me farà cap ningú.
Avui, Marta, com pots veure, el pare Alfred Miralles...
Sí.
Mos ha duit un vinet per celebrar avui la nit bona. Un vinet.
No, és vida ni missa.
No, ho he dit jo.
No ho han dit, però ho han pensat.
Ja,
no,
tu ho has pensat tot d'una, has dit, ja, pega'm grapades.
Meravellós, també que si dèiem algun doi, avui...
Està ben justificat, eh?
No, bueno.
Alfredo, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que jo te cercava...
És que anava anant com... perquè era cercar esta zona de paper per
la gent... Ah, i justament ja els havia...
Per la gent de control jo... que s'estan acabant la botella.
I jo... Clar, i com que no estàs pendent de jo, Alfredo, jo els havia agafat
tu
ja...
Tu més que mai.
No, no, carinyo, jo els havia agafat precisament per dur-los.
Fa d'estona que no me den carinyo.
molt d'anys, Soter, moltes gràcies per la taig. Quin vi has duit?
Això és un Jerez, però de cireres. Vi de Jerez, però fet també en cireres.
I és un dels vins que prens de forma habitual per aquestes festes?
No,
o
no, però vaig veure, me va aparèixer curiós.
És curiós.
Perquè no l'havia dit mai, i vaig dir, vengo una botella.
No, i més del bo.
I ho he dit ara, la tertúlia, a veure-ho.
Dolcet.
És un vino generoso, d'aquests que fan Andalusia molt bons.
Dolcet.
Tio Pepe, però aquest dolç...
Un Jerez. Xerri vol dir cirera, però l'han fet de cirera.
Sí.
Un Jerez dolç.
I de Xerri també tenc aquí uns bombons que
són un detall dels nostres tertulians.
Avui no me'n puc queixar, no?
És un detallet.
Si ja m'ha donat una tertulia tranquil·la...
Però això s'ha de dir que ha estat en Joan Fajeda, si ha pensat en
veritat. No, pobre de mi. Bé, jo proposo una cosa, Marta.
Sí,
perquè
endavant.
Avui el pare Alfred, el mossèn Alfred...
Mossèn, sí, queda millor mossèn.
Mossèn.
El pare és l'altre que no ha vingut.
Aquest gran misteri de Nadal. Perquè molta gent encara no l'entén, el misteri de Nadal. Aquesta meravellosa, a vegades irreal, perquè costa creure tot aquest gran misteri, no? De que Déu se fes humà amb un nin petit.
Això ho afirmam els cristians.
Ja.
Això és un objecte de fe. Després hi ha s'història. S'història vol dir que és una cosa que fan els historiadors, siguin ateus, budistes o de la religió que tinguin. I aquí, almenys dins l'Església Catòlica, que sabem que se fa, ha de ser racional, sabem separar molt bé el que és un dato històric de el que és un dato teològic, diguem. M'explicaré. L'Evangeli de Sant Mateu comença amb la genealogia de Jesucrist i comença genealogia de Jesús, el Messias, hijo de Dios, hijo de Abraham. I després me fa una llista de 14 generacions començant per Abraham. Abraham s'hi va viure, si és que va ser un personatge històric, va ser de l'any 1800 abans de Jesucrist. Per lo tant, és impossible una genealogia històrica, perquè si ara me'n vaig a la família real espanyola en els Borbons i dic que me volen donar el seu arbre genealògic, a lo més enrere que arriben en el segle XIV. Per lo tant, una genealogia de 1.800 anys és simbòlica. I està molt ben pensada.
1.800 més 2.000.
Això mateix. Posa-hi tot això. Per dir que, què vol dir l'evangelista Sant Mateu en tot allò? Els judiós ho entenien perfectament. Vol dir que és una generació de 12 més 2. La màgia dels números. 12, número perfecte. Més 2, plus quan perfecte. Multiplicat per 3, insuperable. I aquí està aquesta llista de 14 noms, que en el final acaba dient que son pare no és son pare. Però tu me demanaves altra cosa, que significa misteri. És a dir, que Jesús neix a Belém, perquè la ciutat de David, mil anys antes de Jesús, sí que és vera que allà el rei model, l'ideal de rei de tot Israel, era la ciutat d'aquell el Lot, que quan tenia 14 anys, segons la Bíblia, rubio i de ojos azules, diu la Bíblia, el va cridar el darrer profeta de l'època de jutges i li va vessar de Montescap en aquell poblet a Belém, a Casa del Pan, li va vessar un corn, perquè encara no s'havien inventat les botelles, ple d'oli perfumat. Això era l'unción. Passava a ser ungido. Ungido, en grec, Christos. I en hebreu, Masiah, Messias. Bien, la ciutat del Messias. Israel esperava un Messias. I aquest Messias, per nosaltres, els cristians, desborda totes les esperances d'Israel. No és un altre rei, David, sí, però insuperable. És un nou Israel que és de tot el món. És una terra promesa que està més enllà d'aquest món. Per nosaltres, els cristians, és la notícia més gran que s'ha pogut produir en el món. Que Déu ha mirat aquest insignificant bolleta que dona voltes al redor d'una estrella ni més gran ni més petita entre el milió d'estrelles que hi ha a l'univers, i s'ha fixat amb aquesta espècie que s'ha produït després de milió d'anys i que passam i que feim nosaltres aquí. Pues estem muntats, si fossin un cavallitos o un cavallitos que donen voltes al voltant del sol, i que amb molta de sort arribam a donar 80 voltes i mos tiren per avall del cavallito. Com a molt n'hi ha que donen 90 voltes. Quina misèria, si no són res. Però resulta que aquests bitxos tan insignificants duim de dins, segons nosaltres, una espira, una estrella, una llum que és divina, immortal, que la Bíblia ho escenifica amb allò d'agafar el muñeco de fang i que Déu li va bufar dins el nas, el convertia en candidat a ser diví. Això és el que mos ha vengut a certificar
la baula de Palma
el naixement de Jesús.
No està en això.
Bueno, per lo tant, per nosaltres, què suposa que Déu s'hagi fet home? Que som els Déu, o que té vocació de Déu, i que aquesta vocació se complirà, no sabem quan, però que sabem que sí, que l'evolució de l'espècie humana no està en que van produir un superrobot galàctico. Per nosaltres, els cristians, el final de la nostra evolució com a individus i com a espècie està en que serem divins. Quan se produirà això? En el mateix moment que mos morim. Segons nosaltres, la teologia de l'edat mitja diu que rebem un primer regalo de Déu. Se diu el Lumen Gloriae. Són una espècie de ueres que mos permeten veure el que és impossible veure sense ueres. I què és el que és impossible veure sense ueres? A Déu. Si nosaltres ara sortim en dia d'estiu i mos posam a mirar el sol fixo, des cap de 3 minuts estem cegos. Mirar a Déu és impossible, no el poden veure, és massa deslumbrant. Per lo tant, el primer regalo que rebem és aquest Lumen Gloriae que fa que el nostre esperit pugui contemplar Déu. I què passa quan un contempla Déu? Que queda divinitzat immediatament. I això és el futur de la humanitat. Això és motiu de festa per nosaltres, que Déu va de ballar per agafar-nos a tots i pujar-nos per amunt. Bon Nadal.
I des de, des del cristianisme, com es viu aquestes festes?
Oh, hi ha moltes tradicions cristianes. ho celebrant nosaltres, catòlics romans, ho celebren totes les altres iglesias cristianes, en el Consell Mundial de les Iglesias, que té sede a Ginebra, i formen part més de 300 iglesias cristianes de tot el món. Bueno, l'Iglesia Catòlica és membre observador, no és membre permanent, perquè si fos membre permanent les votacions són segons el número de fels que té cada iglesia, i fins meu
sempre
guanyaria l'Iglesia Catòlica, per la tant m'han dit venim però només d'observadors per...
com que hi ha democràcia i no volen majoria,
com ho celebrem, amb això sí que ho tenim tots en comú. Després poden discutir en qualque... bueno, no poden formar part de sa Unió aquesta Mundial d'Iglesis és qui no tinguin un parell de principis bàsics en comú, i un d'ells és que Jesús és Déu i home. Per lo tant, per exemple, els testigos de Jehovà no poden formar part de la Conferència Mundial d'Iglesis perquè ells no accepten la divinitat de Jesús. Ja sabeu que hi ha una heresia que Espanya va tenir la seva influència, que se deien arrianos.
Sí.
Recordeu que Espanya va ser invadida un moment donat per un poble bàrbaro, els visigodos, que ja s'havien convertit en el cristianisme i eren arrianos. Què deien els arrianos? Què predicava Narrio? Narrio deia, Jesús és el Salvador, però no és Déu, Déu només n'hi ha un. És l'home més gran que ha existit. I això va fer que se reunís el primer concili ecumènic que va tenir el cristianisme, a Constantinople, la nova capital imperial. Primer concili de Nicea, Nicea, el palau imperial. I allà, els bisbes de tot el món varen decidir que Narrio s'equivocava i li varen posar un argument així de clar. Així que tu dius que Jesús és el salvador del món, però que no és Déu. Sí, va dir Narrio. I doncs mira el que diuen les escritures, que només Déu pot salvar. Per lo tant, si no es deu, no estem salvats. S'acabó la discussió. Narrio va perdre, i des de llavors s'ençà, no, des d'antes ja era l'afirmació sobre la divinitat de Jesús, que ja està, de vegades te diuen, i on dius els evangelis que Jesús és Déu? Home, sí, ho diuen clarament poques vegades.
Però ho diuen.
Sí. Quan Sant Tomàs cau ajoneat, segons l'evangeli de Sant Joan, davant Jesús ressuscitat, li diu... Kyrios emu, kai Zeus emu, tradueix del grec, senyor meu i Déu meu. Però l'afirmació, Jesús són Déu, no ho podia dir davant del seu poble, perquè això hagués estat...
Fins
i tot Jesús s'amagava de que fos el Masihà, el Messies. Bé, però sempre hem afirmat els cristians, tenim això en comú. Com ho celebram? Almenys ens hem posat d'acord, no tots els cristians... en què la festa la celebram dia 25 de desembre. Per què? Perquè això era una festa ja a dins l'Imperi Romà. I quina festa era dins l'Imperi Romà dia 25 de desembre?
No ho sé.
Natalis Solis Invictus, el naixement del sol invencible, perquè a partir d'ara els dies se comencen a allargar i les nits se comencen a cursar. Per lo tant, era la victòria del sol damunt les fosques i les tenebres. Els cristians aprofitaren aquesta festa i van dir, i és el sol, varen dir Jesús. Per lo tant, el Natalis és el naixement de Jesús. Però les iglesias d'Orient ho celebraven i ho segueixen celebrant una altra fetge més antiga, el 6 de gener. Si anau per Palma i entrau a la iglesia de lo que era en el carrer dels 11 amb el cantó de Sant Miquel, hi ha la iglesia del Patriarcat Ortodoxa de Moscou.
Sant Catalina de Sant,
això mateix. Aquesta església que està cedida per la Iglesia Catòlica en els no catòlics del Patriarcat de Moscou, com a totes les esglésies catòliques o ortodoxes de rito oriental, el Nadal el celebren dia 6 de gener. I celebren un mateix dia tot el que nosaltres celebram al llarg de 15 o 20 dies. El naixement, l'adoració dels magos que tenen altres l'epifania i el batiament en el Jordà, la manifestació. Bé, més preguntes. Si n'hi ha...
No. Interessant, no?
Interessant, la veritat és que sí.
Bueno, són dades històrics, són importants.
Que molta gent ja no els ignora, o bé, ja no se'n recorda.
Interessant conèixer-los perquè formen part de la nostra civilització i la nostra cultura.
Lo que dèiem abans de començar el programa... L'Iglesi hauria de reciclar la gent i fer no dir jornades ni cursos, sinó recontar això que ara mos has explicat, per entendre un poc més. Per
exemple, ho ha explicat molt bé.
Els meus, jo tinc 7 nets.
Mira, i n'hi ha que ja,
i n'hi ha que ja xerren, i n'hi ha que ja ho entenen, n'hi ha que s'expliquen. És l'única manera que jo tinc d'explicar-los a Nadal, a fer Belema.
És una tradició guapa. Saps qui va fundar el primer Belema?
No, però jo ho vaig fundar.
No, el primer de tota la història...
No, perquè fa 63 anys que
el primer de tota la història el va fer un home famós, perquè va ser una revolució dins del cristianisme, un tal Francesco d'Assís.
Ja.
Sant Francesc va ser
el primer
Belema el va fer Sant Francesc.
Bé, i jo aquí dins, llavors, quan acabem el programa, el vol mostrar que l'he filmat, és que he fet.
L'he vist, molt guapo.
Esteu segur que és més guapo que el de Sant Francesc?
Jo no l'he vist, Santiago, després me'l mostraràs.
Sí, faig un Vini Belem solidari.
Vini Belem solidari?
I m'explicaré. Se me va ocórrer l'any passat, amb èxit, i un guany també ja en té, de fer un Belem. Un Belem, així com jo el sé fer.
I com el fas?
Presumes que tinc una certa
habilitat,
experiència, pels anys que fa, un pur ofici.
Sí, sí.
I el nostre invadesc, en aquest cas, 4 metres quadrats, i faig un Belem a l'aigua verda davant, perquè si gent que vulgui venir tingui com li han d'entrar i veure el Belem.
La casa és gran.
Sí,
4 metres.
Sí, i aleshores vaig posar un lletrero petit, en guany ja l'he posat més gros, i en guany l'he enviat per telèfonos, per mòbil, una petita filmació que tu ets que me deies que no ho rebies,
que me l'envies
no
he pogut obrir, no?
En canvi ha sortit de molta gent
per WhatsApp,
una petita filmació de i ella es diu Vini Belem solidari, tots els diners que recaudarem en aquest Belem seran destinats a comprar aliments per rebot solidari de Binassalem. Són petites aportacions, 2-3 euros un, depèn, i fas jo què sé, un guany, suposo que jo calcul que faràs 150 euros i te'n vas i compres material,
molt bona iniciativa,
i el dus en el cent, i la gent els fa gràcia que en aquell Belem domèstic, perquè no només l'Iglesia en sols cipillos que demana, només que demanis un dos,
Santiago,
que demanes un dos barets, que demanes un dos barets, no és que el demanis, però el lletrero ho diu, els convines un poc a que col·laborin, i la gent ho fa de gust, veuen el Belem. Jo he passat un gustell sensacional, dir, part de la meva jubilació quan l'he invertida en dissenyat Belem fa 3 o 4 mesos.
I d'allò, si me permets, no vull que m'ho mostris per el mòbil, hi vull anar.
Estàs convidada.
Hi vull anar en persona.
A Can Melcion,
Fins i tot, bé, tu vas en Santiago de Can Alberto, que viu a Can Melcion. Can Melcion és casa meva sogra. I nosaltres vivim allà, era a casa meva sogra, la pobra ja morta.
Feia uns fideus de barba.
Sí, sí. I quan vàrem tornar a viure a Binassalem, mos feren càrrec d'aquesta casa, i n'hi ha un que me diu sempre, perquè nosaltres mos diuen de Can Alberto, i té una justificació històrica. Nosaltres som una família que fa 80 anys que vàrem anar a viure a Binassalem, jo encara no havia anat, i el primer que hi va anar va ser el meu predi jove, que no ara seria Albert, llavors era Alberto. I se va casar a Binassalem, i llavors hi va anar totes les tribus, per dins, els fills, un dia era mon pare. Mon mare era ciutadana, se va casar amb mon pare i anaren a viure a Binassalem. I la gent del poble, perquè ara hi ha molt de nouvinguts a Binassalem, que no sap ni qui són, ni d'on venen, però llavors la gent tenia una certa identificació.
Tothom.
I aquests, i d'on són? I són de Can Alberto, són la família de Can Alberto, i el mal nom dels pobles, que m'ho serveix de referent i d'identificació més que el llinatge, m'ho diuen de Can Alberto. Però ha vist que Can Melcion, que és que de la família i la meva dona, hi havia un Melcion antiquíssim que vivia allà. I tenc un amic meu del poble, que tot el dia dona canya, més que la que jo don.
És difícil.
I m'emprenyi que això sigui així. I me diu, això no serà mai Can Alberto, me diu. Dic, no, això és Can Melcion. Però el meu! Que dic-la!
I quan de temps has estat per preparar aquest Belem?
La meva dona, jo ni m'hi havia fixat, però la meva dona diu, des de juliol passat, me parles de que la caseta fas disseny, he hagut de fer cases i històries, salvo les figures que els he comprades, no ara, fa temps, n'he anat comprant, tot el que són els afegitons.
Quina és la figura que més t'agrada?
Ho he fet jo. Enguany he fet un carretó amb una somera i he fet fer un saquet de tela una veïnada. Enguany és la meva figura preferida, aquesta.
Quina passada.
Però per molt de gust. I a més, hi ha un
molí
que se mou.
No se fan ja tant de...
Hi ha un molí que se mou.
Passa aigua, també.
Un rierol que pastura i va a un safareig. un foc que pareix foc autèntic, no és clàssic, la bombilleta en el paper vermell, sí, bombilleta en paper vermell, però llavors hi ha una tècnica, i llavors explicaré per què no té, per què no. Agafo un tesorbé i el capol, i el vidres, el poso damunt d'aquell vermell. Són calius.
Són calius.
Però calius autèntics. Una tècnica que m'ho va ensenyar un mestre de baldens que hi havia a Vinaslem, que era l'home Antomeu Canut, que era... a casa seva tenia un baldem espectacular, jo hi anava quasi cada dia a veure-lo, i me va ensenyar aquesta tècnica. I jo, per casualitat, un any vaig fer un foc en fum, no tenia vida al moment, i tenia goma aràbica, goma de malè, aquelles bolles que surten, que se sequen, i estava cristal·litzada, i això és orgànic, el vidre no ho és, però això sí. Vaig cap allà i vaig parar damunt el foc per cercar el mateix efecte,
i la calentó
de la bombilla dilatava un poquet les molècules d'aquell i feia un fumet, no un fumet que no era perillós, i els nens del meu barri que venien i té un foc que fa fum,
fa fum.
He posat música en guany,
música també,
música de Villancets o com se digui,
Nadales,
sí, en la nostra llengua, o Nadales. Bé,
molt bé.
Sobretot, una cosa, agradarà o agradarà, però ja he passat un guster de caldeu.
Segur que agrada.
Ja
és impossible, quan tu em passa tant de gust fent una cosa que no agrada.
I fins ara no hi ha hagut cap net que hagi posat màquia o no tal, perquè no hi ha els carnets.
Sí, tot d'una.
No.
Una pregunta.
Els advertits.
En respecte. Clar.
Jo també, de jove, me'n record que el meu avi sempre feia el que fa en Santiago. Cada any el meu avi feia un pessebre molt guapa, molt guapa, i cada any feia innovacions, i a mi me feia anar a cercar, era petitó, me feia anar a cercar la simolsa,
la barbeta,
que era molt difícil de trobar.
Sí, aquí està prohibit, ara està prohibit.
Suposo que deu estar prohibit
a Catalunya. Sembla que no, perquè és que venen pastores de la plaça de la plaça Major, que venen canastres de peces senceres,
sí,
de barbeta,
que s'ha de saber rebassar perquè si no se romp.
Sí.
I després les muntanyes les feien de suro.
Sí,
que també ara és molt difícil trobar-ne.
No, a trobar-les a la plaça Major.
Antes era Can Galindo només.
Saps què he comprat? Què he comprat a Can Galindo de suro? Bolles de suro.
Ja vivia davant de petit.
Sí, queixapades, les bolles. Me serveixen de cúpula de les cases orientals.
Bona idea.
Mira.
Aprenem tècniques noves per fer baldens.
Sí.
Em feis voltros...
com fresa cúpula, i se me va ocórrer pensar que en Galindo han de tenir bolles
que
en Galindo només fan ara neules. El suro que tenen són restes de sèrie, tenen un negoci mixta.
Jo en tinc un, però és itinerant. Resulta que la meva neta, de 2 anys,
un del Burundi
negres, un per un, espera,
no, la meva neta petita té 2 anys. Hem fet un pessebre petitó, perquè en el pis no hi cap molta cosa, no tinc la casa...
No tens 4 metres per fer, no? En jardí...
I la menuda agafa una cadireta, puja, i me trobo un rei en el lavabo, el bon Jesús a la cuina, i fem el pessebre, com el que faci.
Ara que dius el bon Jesús, tu coneixes en Pere Morell, l'escriptor, en Pere Morell, el nas més gros que hi ha en el món, i que darrere hi ha un home, això és en Pere Morell.
Ha de ser un hombre, una nariz
pegada. I en Pep Cortés, que va ser gerent de Mercat Palma. Sí, sí. Aquests dos són condeixables meus de l'escola de comerç. I en Pere Morell feia un baldem a casa seva, a damunt d'una plataforma, uns banquets i una taula, i tenia el baldem preparat. I en Pep Cortés, que també era molt amic seu, va anar a casa seva a fer-li una visita. Tots dos ja eren casats, no eren els joves, ja eren... I, perquè ells dos llavors també feren econòmiques a Barcelona plegats i se van fer molt amics. I en Pep va anar a veure en Pere, i hi havia el baldem en marxa. I allò de que dona'm un punt, dame un punt de apoyo i m'obre el món, sa palanca, se va posar en pràctica. En Pere, sense pensador, se va apoyar damunt un cap de cantó de sa taula, de sa tablero de baldem,
I
el bon Jesús va sortir disparat de sa cova.
I
va haver pastors i baldem per tot. I se va organitzar un Cristo, un sidrau.
Mai millor dit, eh?
Sí,
que polvo cósmico, que diu,
sí, en
Pere.
En Pere va haver de fugir. En Pep Cortés se'n va haver d'anar, perquè en Pere el hagués mort. Si me senten, vos salut a tots dos.
Enviant salutacions. Deies, Alfredo, en fas 3.
No, jo no els de feia, els de temps fets.
Ah.
Però un és el Daidu del Burundi, del Burundi. Tant, són figures negres i fetes a Ruanda.
Són catòlics allà també.
Sí, sí, la majoria d'Àfrica Central és tota catòlica. Des del Sahel, des que acaba la zona musulmana per avall, la religió majoritària és la catòlica. I no, tenen les figures del Belém, els Reis Magos, però clar, van vestits així com se va vestit un notable del Burundi. L'altre és una carabassa buida i de dins és un Belém peruano. Hi ha figures d'índios peruanos i el naixement també, tot a dins la carabasseta. I doncs això són els Belém, perquè l'altre també és peruano i és una caseta oberta, que són les portes i el Belém.
I per cert, Marta, ara tindrem una cabalgata de Reis a Madrid que hi haurà
una senyora, te pot presentar la oposició per la reina maga.
La reina maga.
Provaré, me faria il·lusió.
Sí, sí. Tot és qüestió d'anar en contra de la tradició catòlica.
Amb això de ser barbata.
És que hi ha que reconèixer que doña Manola Carmena és una persona altament original en les seves propostes. Sí, sí.
I la Sibila? És una de les tradicions que hi sol abonar?
Aquí sí, sí, ja ho crec. Sí. Ara no hi vaig tant, perquè és menut.
Mira, jo que està rector de parròquia te puc dir que el dia que canta la Sibila veus a dins l'Iglesia molta de gent que durant l'any no la va mai a missa, però que per matines i anar a escoltar la Sibila, sí.
I és difícil
i que duri. I que duri, eh? És molt emocionant, és una peça de patrimoni cultural de la humanitat de l'UNESCO.
La meva filla tercera, que no em Dolors com sa mare, però que li deim col·loquialment Loles, l'ha cantada molts anys a la Sibila.
Ah, sí?
Canta ella, té molt bona veu. La meva dona d'una família de cantaires molt bons i la meva filla petita ha sortit com elles. I l'ha cantada una sèrie de parròquies de Palma fa temps enrere.
Sí, que això és una certa m'apareix que novedat, perquè la tradicional era que fos un infant veró petit és qui cantava.
Bé, perquè llavors era la
o una dona.
No? Ara ja, a Vinesalent ja fa molt d'any que la canta una nina.
Que agafava aquest aire de patrimoni cultural, se van anar a cercar veus femenines que ho fessin com això, com
doncs meva,
sopranos a
la meva vida, filla un any va treure de pur ordre rector del terreno que no tenia la vila i no sé per quines històries se va enterar que la meva filla la cantava i la va venir a cercar que nostra se va dir, per favor diu, no em portes a puri, diu, ja vendré, diu, a més, que passarà més gust són jo perquè ella passa molt de gust i cada any a les escoles de Vinesalem ja té 45 anys, és a dir, no, no és una criatura, no vol ja. Cada any se vesteix amb una túnica i una espasa que jo li cerc.
I encara ara ho fa.
I cada any va a les escoles a cantar la Sibila i explica el procés i la procedència i el per què. I fins i tot la coca que palma. En el Vinesalem no hi ha coca, la Sibila, aquella coca que penja.
Sí, que s'aixapa en el final sí, en l'espasa.
No, però ell em va penjar per explicar-ho. I la me va dur jo, la coca. I diu, és un poc forta. Preocupis, la mullada.
Hi ha una altra tradició ben nostra també, que és el sermó de la calenda.
De la calenda, també el feim a Vinesalem.
Se fa també el vespre de matines.
Cap al micro, Alfredo.
Un al·lot que pot tenir 7 anys, gaire més, se vesteix de senyor rector en sotana, roquet i estola, i surt a fer un sermó, que es diu el sermó de la calenda. I que ha de procurar ficar moltes paraules en llatí per ser un sermó d'aquells tiempos del segle de 9, des de 7 o des de 8 i que sol tenir els aplausos i ser gràcies a tota la comunitat que
però com ho fa? Ho prepara ell?
No, se li dona preparat i els catequistes s'encarreguen ben bé de fer l'11A tant les paraules com els gestos
perquè això ha de ser molt difícil per a un infant.
Sí, l'infant se posa, primer s'ha de fer s'ha d'assenyar en el nom del pare, estimats germans i tira per en van
i gesticula
i com nòvis i tal i segueix.
No l'he vist.
Això és el sermó de la calenda.
Jo no l'he vist mai.
No l'he vist. Fem el sermó de la calenda i se sabia. Jo passo una penada.
Per què?
Per la criatura que canta la Sibila, pas una penada sí, que no tingui, perquè hi ha hagut casos que
és molt difícil.
Que han tingut un fallo. Fins i tot un any hi va haver una lota, una nina era, petita, que va fallar i va abandonar els trastos i va davallar de la trona i se m'anà cap a sa mare.
És que és massa responsabilitat, perquè són massa petits, massa per això la millor de canviar per una dona.
La va de convèncer i va tornar. Llavors va tornar.
Va fer bé.
Sí. Però l'or seu és que sigui gent més gran. Ja gent no sé de quins anys en amunt que ja són responsables i ja tenen el cap.
Que també poden tenir els seus fallos, perquè
però no abandonaran.
No passa res, clar.
No tindran. i n'hi ha que s'han posat a plorar qualque vegada.
Nosaltres vam tenir una mallorquina que va anar a Brussel·les, no sé si l'heu vist, la Neus Sánchez, que va cantar la Sibila allà a la catedral. Sí. I crec que ho retransmetien ahir vespre.
Sí, no, no. Hi van els consellers insular acompanyant.
Sí.
De quan data la Sibila?
És que el silenci se pot tear dintre de les iglesias. Natural. Quan canta la Sibila és un silenci sepulcral el que ha
escoltat la Sibila. La gent està molt
atenta. De quan data la Sibila?
I jo això sí que no te puc contestar. El que sí crec que sé és que era bastant comú que se cantassin les Sibiles per tota Europa. Va ser un papa que les va prohibir.
Caramba.
Qui ets, la Sibila? És una profetissa pagana.
Sí.
I per lo tant, no sé quin papa va dir, s'ha acabat de que una persona que és una profetissa pagana, però a sort del papa, a Mallorca no se va voler obeir. I va quedar,
i va quedar per això.
Un impuesto del
únic
món.
Únic i un altre, no?
I a l'Alguer.
Jo diria ser el segle XII, XIII.
A l'Alguer, que tu i jo hem estat, a l'Alguer.
Sí. L'Alguer.
També la canten.
Sí.
A l'Alguer de Sardenya.
I que, quin és el significat?
El significat és el següent. No només Israel anuncia el Messies, sinó que tot el món pagà, per boca d'aquesta bruixa pagana, també diu que és l'univers sense que espera el Messies. No només els judíos, és una expressió de l'universalitat del cristianisme.
I diu quan vendrà el judici final i que el bon aniran un vent i el dolent aniran a l'altre.
Perquè fa referència a que pel cristianisme Jesús és el qui era abans de néixer, el qui va ser perquè va néixer i el qui vendrà el darrer dia.
Però s'entén, no?, que el papa també en aquell temps ho va prohibir, perquè si era el missatge a través d'una bruixa
pagana... Era el missatge a través d'una bruixa pagana, però
és un poc fort.
Una sibil·la és una pitonissa pagana.
Una pitonissa pagana.
Sí.
Això
sí.
És una sibil·la.
Mira quines coses, per anar-me avui. I en quant al menú, que us podeu explicar, que soleu sopar un vespre com avui?
Nosaltres...
El sopar és una tradició que no té res a veure amb Mallorca.
No.
Això ho han introduït
els anglosaxons.
Els emigrants que han vengut a partir dels anys 60 a viure a Mallorca.
Això que fins als anys 60, no?
Clar,
no era tradició.
Fins als anys 60
per
no
això,
era tradició.
Per això
això ho van dur aquella onada d'emigrants que se'ls deia despectivament forasters i que ara són ben mallorquins els seus fills i els seus nets i que arribaren quan hi va haver boom turístic que aproximadament va començar a finals dels 50 i principis dels 60. Perquè a Mallorca la tradició no era, es feia cap sopar.
Era el dinar de demà.
És el dinar de demà. Lo que se feia
i el dinar
el dia d'avui. El dia d'avui és una altra cosa, la tradicional de Mallorca. Jo me'n record quan era petit, mon pare tancava la tenda aviat i correnços, a dutxar-se, a vestir-se, a reglaçar, i cap a l'iglesia.
Dicho sea de paso, la muntanya.
Sí,
amb,
sí.
Exacte.
Es creia una segona.
I amb acabar ser matines, la tradició era sempre, ara,
xocolate.
A xocolata.
El xocolate.
Jo sempre he fet això.
Sí, però sí. Jo ho he fet molt d'any.
Per això, les iglesis, totes les de Mallorca, que tenien les matines de Nadal sempre a les 11 del vespre, els han hagut de canviar, i si mireu ara totes les iglesis, a les 7.
A les 5, a les 7.
A les 8 com a tard, de manera que quan acaben les matines la gent se'n pugui anar a fer aquesta nova tradició que se'ns ha importat de la península, d'un sopar del vespre.
La seu és a les 11.
Sí, m'apareix que la Seu i qualque altra iglesia i més conserven
a les 7 de vingues a
la tradició de fer-ho a les 11 de
vespre. Estau convidats a venir.
I llavors, era la tradició que a les 12 de vespre se cantava es glòria.
I a la plaça del poble, l'Ajuntament de Torn, sigui blau o sigui roig o sigui verd, quan ha acabat les matines conviden a una xocolatada popular a la clastra del poble.
Beníssim.
A la plaça. No sé si hi posen escamoer, no sé si li has de tu, però com a mínim està sol de xocolata. I per repetir, com quan érem a Castillejos que fèiem el servici, que m'ordenàvem xocolata con leche, panecillo i brioche.
Era ben bona aquest xocolata.
Pues era bon, jo repetia sempre. El dia que m'ordenàvem cafè llet, tothom protestava perquè era horrorós, una espècie de brou, i repetien el xocolata.
I el dia de Nadal, els pollastres, o els canelons, o el que
sigui. No, els canelons és tradició més de Catalunya, el dia de Sant Esteve, per aprofitar degudament que ha pogut tota la carn que ha sobrat. El dia de Nadal en fan canelons.
I ben bons. No se pot aturar de menjar canelons.
Però normalment aquí a Mallorca ja s'acostum...
La sopa, no?
Sopa de Nadal, de sopa rellena. Sí, sí.
La porcella
i escaldón d'endiot. S'hi ha incorporat la porcella, sí, també.
La porcella també.
Però ens escaldón d'endiot,
Jo hi vaig menjar... Guapo,
sí.
Aní vaig menjar ahir uns boníssims d'una amiga teva que després te va enviar records.
Ah, està bé.
Només t'amigues aquesta
home? Sí. Bueno.
I qualque amic.
Bé, Joan. No, i amiga teva també. Què vols dir? Sí. Gràcies, sí, és, no?
Sí, és amiga de tots.
Araceli. Araceli, sí. Molta amiga.
Araceli, sí. Era una institució. Una vegada que eren de viatge amb en Pau Mateu li va pegar una depressió important. Dic, Pau, que tens? Estàs com a tirat per terra. Diu, enyorna, anar a fer que eren company de feina.
Ai, ara sí m'ho sent.
És igual.
Estarà contenta.
Una gran persona i a
sí,
més una gran
sí,
funcionària sí. professional.
Molt eficaç.
Hombre.
Sí, eh? Tota una institució, l'Ajuntament de Palma.
Un Déu.
Un Déu, anar a fer. Idò, si m'ho està escoltant...
I a més de tot l'altre, una senyora guapa.
Molt guapa.
Sí.
I cuina, bueno, això... lo d'ahir me'l va fer un anticipo de Nadal. Bueno, un endiot de...
I en canvi, en guany que nostra,
sopa de Nadal.
Tenim dur d'ordena de madlers, no els han tomat, no han fet torrons, i estic un poc trist, perquè la meva dona feia el torro de xixones, del bessó torrat, i jo feia les coques de Nadal.
El delicant, que és dur.
Sí, però el delicant és aquell blanc.
Blanc, sí.
No, aquest no en feim. Feim el de xixona i el torró cru.
De neula.
De coca, de neula. El que jo els feia unes coques més petites de diàmetre, però més gruixades, perquè si són molt grosses i molt primes, en els dos dies aquella me la s'ha secada. Per la humitat.
Que molta gent ja no sap el que són les coques de torró.
Sí.
La gent el compra en barres.
Sí, i a dins aquestes coques... que de vegades en lloc de fer coca feia barra, jo, perquè es talla, i posava una trinxa de colònia, de membrillo, que encara feia més humit la mossegada. Però enguany han comprat el torró. Menys feina per la meva dona.
Bé.
Però la meva dona que diu una cosa.
És que
perquè la dona te deixi menjar un trosset de torró.
I què vols dir, do?
Sap quin és el procés? Primer, tenir matlers. Tomàs en matlers. Troba gent que t'ajudi. I si convoques el personal jove els has de fer una paella perquè tot el que costa més espai que a mi. Pelar les ametlles. Dur-les a trencar. O queimar-hi o Santa Maria. I l'amo normalment d'un puesto i de salta sempre està mal sofrit. Ho dic per experiència. Triar bessó. Escaldar-lo.
Bé, és que és una feina, Santiago, jo, fa
és que vol fer de xixona l'art de torrar tu.
Això que perduri és difícil.
El blanc, és a dir, el cru, a part. I a Vines Lema hi ha una casa que li deien cat xocolater, el vell li diu un cat xicolater, que encara si indus el bessó de mel·la, te fa la mescla de xixona i posen el sucre i tal, i ses aromes, i és blanc.
I queda boníssim.
Boníssim. I quan t'ho dus que teu, llavors de fer amb un mollet, has de fer ses barres, has d'embolicar, perquè llavors quan t'és i em vols un tros de grot, la dona te digui, aquest tros et basta, bat-ho al món.
Això ja apareix un programa de Top Chef d'aquests.
El senyor, Mossèn Miralles, no té aquest problema de caçadona.
Jo el més que sé fer és un ou frit i no pas d'aquí. Però me conec tots els estets.
Jo un ou frit en torno.
Santiago, és un bon partit, sap cuinar.
No m'interessa.
Ara perquè ja m'ha agafat una mica lluny, però...
I ell i jo mos aixequem cada dia con Dolores.
Dolores, sí.
Sí, un altre dolor.
Fuentes de barriga, que no m'interessa.
Santiago, no tant...
No, ell sembla amb Lola, la meva diputada.
Ara hi diu una diputada, entenem Franco, que era doña Dolores Fuertes de Barriga.
Sí, és vera, sí.
Que no te varen felicitar perquè no va coincidir que hi havia programa, però jo penso que la setmana passada va ser el teu...
Vaig fer 73 anys.
73.
Ara, sí, exacte, jo vos agrairia que diguéssim no ho pareix.
No ho pareix. És que m'has llevat, ho anava a dir.
73 anys.
És un
crim. 70 vegades tenc aquest genoll esquerre, el duc blindat amb una rodillera, per dir-ho algo, i en l'estiu que el son curt pel poble, la rodillera se veu un poc, ja ho deien en Joan fa un rato, i les dones d'aquestes que tot el dia són per mig i demanen, i què té, què té? 73 anys.
I tot sigui això, que duri, sí. Que duri. 73. I doncs no sé si tenim una cançó, per ventura, que mos ha de... no ha estat possible, no, Santiago. No, és que arribar i demanar això...
És contra el... Jo sí. He fet mala cosa per ser-li la botella de vi, perquè ja no trobo ni cançó.
Una pregunta, si un dia vull sentir una cançó...
Me la demanes, jo quan te telefon...
Puc dur jo les...
I tant.
Es casset d'aquest, sí, com sí. Es diu?
Es casset, no, no. Què dura? Què dura? Es casset ja.
El CD, eh?
Un pendrive.
Bé, no, me la demanes el dia d'abans, sí, i jo te la...
Segur.
Sí, segur.
Jo havia demanat que me'ls posessin ara la música, que no cantada, musicada, en forma d'en Glenn Miller.
Jo aquí només m'han posat un pic ja amb Buana.
Per demostrar que els vells que som aquí
dos
encara
pics,
estem en forma.
Dos pics.
No,
sí. Des de que jo...
Malaika, Nakupenda, Malaika.
Bé, perdona que no mai he recordat del títol.
Sí.
Bones festes, bon Nadal, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer compartir aquest... Enviam, si voleu, també una salutació tant en Sebastià Urbina com en Roman.
Igual.
I els esperam i els desitjam també unes bones festes. Norberto. Però Norberto Alcobé havia de venir? Jo no sé què ha estat. Bé.
Norberto ara escriu no solament el Diari de Mallorca, sinó que veig que en Facebook està fent uns articles molt interessants, també.
Idò, me fixaré, sí. No m'he fixat.
Per Facebook el trobaràs, està molt bé.
Molt bé. Idò, una ferrada forta a tots. Gràcies, molt d'anys.
Molt d'anys.
Peristol Mallorca.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si ets major de 45 anys, fa més d'un any que estàs a l'atur i no cobres prestació, el programa Visibles t'ofereix una oportunitat de feina i formació. Informa't en el SOIP, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. El programa Visibles és una iniciativa del govern de les Illes Balears cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu en el marc del programa operatiu de les Illes Balears 2014-2020. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.
IB3. 10 Nadals amb tu.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3. Arriba ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona, sona.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Successos i tribunals amb Quico Mestre.
I quan començava el programa havia comentat que faríem una connexió telefònica. Estic contenta de veure que has pogut venir. Sí. Així que bon dia, Quico.
Bon dia, Marta, bon dia. Bueno, hem de començar. I hem de començar perquè avui dematí hi ha hagut un accident de caça a Ariany. Tres joves han anat a caçar, tres amics. Un ha disparat, segur que no ha apuntat bé, el fet és que la bala ha sortit rebotat i li ha pegat a la cama d'un company. És un al·lot de 20 anys que li ha donat a la vena femoral, a la cama està molt malament.
Però com dius?
Sí, està molt malament, l'han hagut de traslladar. Són espases, han estat molt greus, sobretot perquè ha perdut molta de sang. La veritat és que la seva situació era crítica, esperant que se pugui recuperar, però la veritat és que em deien avui dematí que era francament complicada, no? Ha estat un accident, no? Perquè evidentment eren tres amics, no hi ha res, els accidents habituals o que se poden produir durant una jornada de caça, no? Aquestes armes, sembla que tenien tots permisos.
Ja, però ja és mala sort.
Ja, no? És mala sort, justament avui, dia de Nadal, que se puguin produir. El fet sí. És que els dos amics estaven destrossats. Hi ha anat a la Guàrdia Civil per fer una investigació, però la prioritat era, evidentment, atendre...
Traslladar-lo el més aviat possible.
Li han fet com un torniquet en els mateixos amics, però li ha donat a la cama, a la vena, i perdia molta, molta de sang. I estava, francament, molt complicada la seva situació. Acaba d'ingressar fa pràcticament una hora i mitja. El metge l'estan intentant recuperar, no? Ja veurem, no?
Ja veurem.
Avui de matí la policia judicial ha tornat en aquest domicili d'Esfortí, allà on ahir se va trobar aquesta dona morta. Se confirma que ha estat un assassinat, ja no hi ha pràcticament cap dubte.
Sí, tot apuntava
tot apunta,
que havia sigut
un domicili. El cos tenia cremades, sembla que no va morir
del fum
ni del foc, es va morir per altres circumstàncies, ni tenia punyalades. I el fet que aquesta dona era molt coneguda, era una dona que feia feina a una caixa d'estalvis, la seva parella també feia feina, i ara mateix la veritat és que la policia ha estat xerrant amb els veïnats, continuen xerrant amb els familiars. La seva parella és el primer sorprès perquè no sabia res, no? I a més el que s'apunta ara, menys si ha estat un robatori, aquesta senyora amb un lladre van entrar en aquest robatori, ella tal vegada se va poder, diguem, resistir aquesta situació, i com a conseqüència d'això els delinqüents o els delinqüents la va agredir de tal forma que la va deixar inconscient de vora el seu llit, i després per evitar que l'agafessin, pues, doncs va pegar foc en aquesta habitació. El foc va iniciar en el colxó mateix, no? I el fet d'això ha dificultat, però la brega no se va produir a l'habitació, sinó que se va produir a altres zones de la casa, com demostren les taques de sang. La policia judicial avui està continuant, insisteix, que ha anat una altra vegada allà per recollir i intentar menys si troba qualque empremta, qualque pista, no? I és una investigació complicada, a més aquests dies també són complicats, no? Però sempre sempre deixa qualque pista, no? I a més el grup d'homicidi té un percentatge de resolucions d'homicidis de l'assassinat tan alt que jo estic segur que aviat aconseguirà doncs resoldre aquest cas, no? Ara bé, tot això també s'ha de cercar si hi ha altres mòbils, és a dir, si hi ha hagut que la senyora s'estan cercant també investigant les darreres telefonades que ha fet, les darreres telefonades que ha fet, que va rebre també s'estan investigant en el seu entorn familiar. Era d'una família molt coneguda i amb una bona posició econòmica, per tant no sembla, i a més aquesta dona no tenia cap tipus de problema així que se pogués
que se pugui interpretar,
efectivament, no? I el veïnat, la veritat és que estan preocupats perquè hi ha una persona que ha pogut cometre un assassinat i que encara no l'han trobada, no? I hem de dir també, damunt d'aquesta red d'un xino que estava fent, s'aprofitava dels immigrants a través de la tramitació dels documents, o aconseguia documents, aquest senyor va quedar en llibertat, però aquesta detenció se va practicar fa un mes i mig, ja ho van comentar aquí, no? Ara la policia, una vegada que ha combinat la investigació, pues que ha donat informació, però aquest senyor està en llibertat i fa un mes i mig que el varen detenir.
Beníssim, Quico.
Molt d'anys.
No sé si tens qualque novetat de l'accident que va patir ahir
amb
moto.
Ah, sí, que continua ingressat, però que és millor.
Tant ell com sa dona.
Sí, sa dona li han operat d'una rotura de tibia i peroné. Està més fotut, vamos.
Bé, idò, no? Esperant que se recuperin.
Efectivament.
Aviat. Moltes gràcies, Quico.
A la clínica Juaneda, sí. per dir-ho, no? Segueix allà.
Molt bé. Que passis un bon Nadal.
Gràcies. Igualment per tu i per tot l'equip.
Així és. Nosaltres el Faristol torna demà, això sí, a les 9. I ara vos deixem, com sempre, amb el butlletí. Adeu.
Endesa t'ha oferit el Faristol.